de França.
No és de França, és d'Alemanya?
No. No, és d'aquí Espanya.
D'aquí Espanya és un país nou? Aquí... Aquí t'Espany?
Sí. What?
Què?
És de Viena.
Ah, és de Viena.
Ah, és de Viena, ah, sí, molt bé.
De Viena. Viena,
Panets. Viena de Viena, Viena de Viena. Encara que moltes persones creuen que prové de França, però no.
No, no, no.
El Joan ho sabia bé. És de Viena, s'elabora amb tres senzills ingredients, massa de pasta a full, llevat i mantega, molta mantega, quantitats ingents de mantega, Manolo?
Industrials.
Manolo, industrials.
Que bo, que
bo. Sí. Bueno, mantega punta... Bueno, igual tu agafes una tona de mantega i en els Manolo Bakes està allà. Tot. En un Manolo Bakes hi ha una tona de mantega, que per això és tan bo. Pel que fa a la seva creació, s'han explicat moltes històries, sí, però la que ha cobrat més força d'interès entre els estudiosos del tema, hi ha estudiosos de la Universitat de Harvard, Massachusetts, que estudien el croissant, i apunten que aquesta pasta va ser un invent dels forners vienesos,
sí,
com una manera de celebrar el triomf davant l'atac de l'imperi otomà a aquesta ciutat al segle XVII. D'acord? Gràcies a la perícia i l'avís aviat dels forners, que estaven treballant a la nit,
sí,
i van dir, ojut, que vienen los otomanos, bueno, val, en vienès, evidentment,
sí,
que
clar,
ja no reproduiré, però la població i l'exèrcit es van poder defensar de l'atac, i el gremi pastisser va crear el croissant en forma de mitja lluna, que és l'emblema utilitzat per l'imperi otomà, és a dir, os hemos comido, com dient...
Toma.
Toma ja, saps?
Perdoneu, acabes de fer una classe magistral. Sembla estar en un professor amb aquesta música de fons i nosaltres els alumnes que tenim escoltant...
Perquè som a Viena.
Eh?
Tu t'imagines fer un croissant amb aquesta sintonia de fons?
Et surt bé, segur.
Puja. Avui, la cultura és tot, el croissant.
Avui.
Capítol 250.
A Ràdio Estel, el croissant. Moviment número 1.
L'origen del croissant. Bueno, Sant Auja, informa i entreté. Aleshores, la pregunta d'avui, recordant la mítica novel·la de Pablo Tuset, com dèiem abans,
sí,
i la seva adaptació al cinema amb Paco Mir i Pablo Carbonell com a protagonista, la pregunta és, què és el millor que li pot passar a un croissant? És a dir, mullar-lo amb llet, omplir-lo de crema de cacau, banyar-lo amb crema de cacau, fer-lo saladet a la planxa, com deies tu, tries de pernil i formatge, mullar-lo amb xocolata en lloc de xurros, un bon croissant allà... O què? No sé, variants de què és el millor que li pot passar a un croissant. Mira, mira, Joan està cavilant perquè no sap. No, sap
no, no, jo em quedo amb el croissant a la planxa.
A la planxa, eh?
Salmó i bric.
Uau, salmó i bric.
Oh, sí, sí.
Amb una mica de Filadèlfia.
Bueno, el bri i el Filadèlfia estan allà, no? Són cosins
germans.
No,
no, no té res a veure.
No té res, precisament. És aigua i sal.
És formatge tot, no? No?
Terra, sí, formatge
però... és.
Formatge és.
Perquè ara m'he espantat. Dic, igual el bri és una paella, saps?
No, 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 no.
Però no té res a veure.
Va, croissants, Núria.
El millor que li pot passar a un croissant és no deixar-ne ni un trosset.
Boníssim.
Molt bé.
Molt bé. Molt bé. Ui, per si us plau, pot relat.
González.
González, què? Tot pa dentro, no? Tot pa dentro.
Sí. Però saps què passa aquí amb els croissants, que són del dia abans?
Ui, home,
clar, clar.
Els poses al forn una miqueta.
Sí, ja està.
I recuperen una mica. Sí.
Giro.
Que li posin festuc per sobre.
Festuc? Molt bé.
Sí. Un croissant de festuc.
Està de moda ara, això, no?
Sí que sí.
Els Manolo Bakes ho fan.
Sí,
veus? Hi ha de cafè, també.
Morata sabe.
Exacte, morata. Quin tio. Doncs les vostres versions, si us plau, al 663-99-30-62, que és el millor que li pot passar a un croissant en el Dia Internacional d'aquesta peça de pasta que ens agrada a tots tantíssim. De fet, no és per res, però és dels dies que més emocionats us he trobat a tots, amb el Dia Mundial del Croissant. Respostes per escrit o missatge de veu al 663-99-30-62 per optar a aquesta magnífica cistella Capbravo que sostejarem divendres.
Que bé. Gràcies, a Rafa.
No, home, no.
663-99-30-62. Quatre minuts que passen de les 10 del matí. Ja sabeu que cap a 2:15 connectem amb la Girocleta, però de moment, Giro, volem saber cap on aniràs avui.
Doncs mira, en aquest programa es parlen de moltes coses, de croissants, fer modes a croissants, moltes altres coses. I un dia de la setmana passada, el nostre company Rafa Sanahuja, no sé molt bé per què, va treure el concepte de...
Forocotxes.
Sí, evidentment, tot passa a Forocotxes. El concepte de gatoteca.
Gatoteca,
sí. Com una biblioteca on hi ha gats, on tu pots anar allà i...
Forocotxes. Els xurs estaven interessats en el tema.
Doncs una biblioteca on hi ha gats. Llegir i acariciar animalets, o sigui, la cosa està bé, o sigui, ens agrada. Llavors, d'aquest concepte de la gatoteca, que jo almenys no havia escoltat mai, no sé vosaltres...
Sí, jo no. No, la veritat és que no.
Jo no. Vaig posar-me a investigar i dic, a veure, perquè sembla ser que és com un fenomen que cada dia està més de moda. Llavors, resulta que a Barcelona existeix el primer cat cafè, o sigui, gat cafè, diuen cat en anglès, cat cafè, i que també és un centre d'adopcions i una escola de gats.
Sí, llavors, dius, escola de gats.
Sí, una escola de gats. Llavors, i com a, doncs anem-la a descobrir. Avui què passarà? A quarts de dues, doncs que parlarem amb la presidenta de l'associació Espai de Gats, que és com es diu aquest cat cafè, Espai de Gats, el nom s'adequa moltíssim. Clar. Llavors, hi fan moltíssimes coses i està superbé, perquè és un fa de refugi, fa de protectora, però sobretot posa l'èmfasi, posa la mirada en els gats adults. Perquè moltes vegades ens trobem a centres d'adopció on hi ha cadallets, gats petits, o la gent li fa més gràcia als gats petits, però clar, aquests gats petits algun dia creixen, potser no fan tanta gràcia i ja, i no té una altra paraula, ara diria una paraulota, desgraciats, que els abandonen. Mm. Llavors, en aquest espai de gats, en aquest cat cafè, doncs el que s'hi trobes són gats grans i tu els pots o adoptar, tens dues opcions. O sigui, pots anar allà a prendre el cafè, acariciar-los, llavors els pots adoptar a casa teva per sempre, o pots apadrinar, que està molt bé, un gat durant 6 mesos, 3 mesos, un mes. Llavors, tu tens una fitxa quan vas allà amb les fotos, te l'ensenyen, te'l presenten, et diuen el nom, les característiques, perquè cada gat doncs, té un caràcter diferent i tu pots decidir apadrinar un gat.
Veus que bé.
I llavors cada mes t'envien un informe a casa de com va evolucionant el gat, tal. Jo t'he de dir que em fascina molt tot aquest concepte, tot aquest món, perquè no fa molts anys que no tinc gats, no hi estic gaire
familiaritzada.
N'he tingut dos. Vosaltres, en Joan sí que té gats. Tu, Andreu...
No, gats no.
No, Núria? No.
És que no m'agraden.
No t'agraden els gats?
No, prefereixo els gossos.
Hi ha gent que no li agrada els gats.
Sí, tinc moltes amigues que tenen gats i els agafo i cap problema, però no els tindria a casa. Això de no saber on estan, que va. Jo necessito una mica de control.
I creieu que és veritat això de que ets o de gats o de gossos?
Sí. No.
Jo sí.
Jo sóc molt de gats i sóc molt de gossos.
De gossos, no?
A mi els gats no és que no m'agradin, l'únic que...
No sé.
A mi no m'agrada res, ni els gats ni els gossos.
Prefereixo els gossos.
Tenir peixos.
T'agraden els periquitos.
Ai.
No, els periquitos, perdó, els pardalets.
Els pardals...
Que després regales.
Callejeros.
Regales pardals. Com que regales pardals?
Sí, això és una antiga història que no sé a sant de què, ara me la treu el Joan, però que sí, segurament vaig explicar aquí.
Explica-la.
Em vaig trobar... A mi els animals, jo ho sento, no tinc sensibilitat envers els animals.
Ostres.
Com a animal de companyia. La Sílvia m'ha fotut una mirada assassina ara mateix. És veritat.
No m'estranya.
És veritat, no. Però a casa sí, tothom té aquesta... Llavors, com jo sempre em nego a... No vull ni un gos ni un gat, resulta que em vaig trobar un pardal que es van trobar al carrer, però ja amb la...
Amb la gàbia,
amb el menjar, amb nom...
I, clar, a tot això els teus fills l'havien portat a casa.
Els fills amb connivència amb la Sara. Llavors em vaig menjar, entre cometes, el pardal aquell, doncs 6 mesos, fins que es van avorrir.
Vas apadrinar un pardal.
Exacte, vam fer una oferta a una família amiga i va passar a alegrar la vida d'altra família.
Una oferta,
s'ha ben explicat, així.
Una oferta de te lo damos i ja t'apanyaràs.
Vas haver de pagar perquè es quedessin al pardal.
No, van venir contents.
El pardal fa molt pipipi, canta molt o no?
Aquest cantava prou, sí, la veritat. A mi em fotia nerviosíssim. Dic, no calla aquest.
En fi, adéu al pardal.
Adéu.
Olva, després ens ho expliques tot plegat. Deies, Núria, perdona.
No, deia que jo ni pardals, ni gats, ni tortugues, ni peixos... Jo tenia una tortuga de petita.
Jo també.
Hamster en tenia un, però és que ara he agafat fòbia a les rates. Va explotar.
Què dius?
El meu hàmster, sí, ho vaig passar supermalament.
Et vas posar al microones?
No, però com que són animalets tan petits, a vegades mengen massa i... Sí. No.
Sí. Va reventar.
Això és cert, que passa.
No saps el trauma que vaig agafar jo de petita.
No havia escoltat mai.
Aquest cap de setmana es va morir un gos a la família perquè va menjar massa.
Escolta'm.
Sí.
Nino, es deia el meu hàmster.
Nino.
Ja. També tenia una amiga que tenia un hàmster que es deia Enriqueta. Oh! que els hi posem uns noms.
Enriqueta.
I ja, us explico fora de micròfons el que va fer amb l'Enriqueta, és que de veritat. Són tan petits que se t'escapen i després hi ha finals tràgics.
Ai.
Publicitat, tornem de seguida.
En el fondo, que és la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar. Lágrima clara de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre será.
Ràdio Estel.
És hora de posar-se a prou, és hora de posar-se DIR. Clar, perquè al DIR tens tot el que necessites per aconseguir els teus objectius. Activitats dirigides, DIR Bootcamp, piscines, pàdel i molt més. Apunta-t'hi ara per 12 mesos i paga'n només 6. Tens temps fins al 31 de gener. Corre, que s'acaba! I a més, inscripció gratuïta online. DIR, al Gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Dotze minuts que passen de les 10 del matí. La llei d'amnistia arriba avui al Congrés dels Diputats perquè s'aprovi el text que les darreres setmanes han estat pactant el PSOE i la resta de forces que donen suport a la mesura de perdó, com són Junts i Esquerra Republicana. Hores d'ara, els partits continuen negociant per mirar de deixar el text ben travat per tots els casos que afecten a independentistes, sobretot després dels moviments dels jutges per esquivar aquesta amnistia en els casos com els de Tsunami Democràtic o la trama russa del procés, l'anomenat cas Volkhov. A poques hores de que aquesta llei arribi al Congrés, com dèiem, i el vistiplau de la cambra baixa sigui donat, ens acompanya a la caravana el diputat Paco Aranda, diputat del PSC i portaveu de Justícia del grup parlamentari socialista al Congrés. Senyor Paco Aranda, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Senyor Aranda, continuen negociant per modificar el text de la llei d'amnistia amb Junts i amb Esquerra Republicana, a hores d'ara?
Bueno, jo primer el que haig de dir és que per nosaltres la llei que va sortir de la comissió és una bona llei, una llei totalment constitucional i és la que esperem que avui s'aprovi per al Congrés.
Mm. Deixem preguntar-li d'una altra manera. Per què no vol aprovar el Partit Socialista les esmenes proposades per Junts a última hora?
Bueno, nosaltres hem fet un treball molt, molt important d'esmenar un text que ja per si era bo, que va en la proposició de llei. Van fer 8 esmenes a la ponència. Després van fer 2 esmenes transaccionals amb 7 grups més a la comissió i creiem que aquestes esmenes són les adequades per tenir una llei doncs, molt robusta.
Segueixen les negociacions per hores d'ara o no?
Bueno, no ho sé. Jo crec que sempre a la vida, mentre hi ha temps, sempre es poden negociar. Però ja dic que nosaltres estem en una posició que creiem que el que ja va sortir de la comissió doncs, és una llei perfectament votable avui.
Què ha de significar aquesta llei d'amnistia per al país?
Bueno, nosaltres ho hem dit moltes vegades. Nosaltres hem fet una aposta molt important, una aposta decidida i valenta per la convivència, perquè Catalunya doncs, superi el 2017 i situï el 2024. Creiem que la ciutadania ens demana que fem una aposta pel diàleg, per la convivència, per l'acord. I amb això estem. Creiem que és una llei que farà bo això.
Què en pensa dels darrers moviments o què en pensen des del Partit Socialista dels darrers moviments de certs membres de la judicatura espanyola per tal d'esquivar aquesta amnistia?
Mira, aquí em permetrà, jo més personalment, jo no acostumo a comentar mai resolucions judicials i tinc un respecte per la separació de poders, jo em dedico a la política, jo faig lleis, estic al legislatiu i no em correspon a mi doncs, opinar sobre actuacions judicials. Mm.
Li pregunto doncs, sobre el món de la política. Temen que si Junts, les propostes de Junts no acaben sent acceptades, Junts encara li faciliti la legislatura més complicada al Partit Socialista?
Bueno, nosaltres vam fer un acord d'investidura que també doncs, crec que implica doncs, tota una sèrie d'actuacions al llarg de la legislatura. Jo crec que val la pena que aquest govern pugui fer aquelles tasques que, per les que ha sigut nomenat. Jo crec que estem en una legislatura molt important per avançar amb les polítiques de progrés. Ho hem fet fa poc amb el tema del salari mínim, de tornar-ho a pujar. Jo crec que val la pena que les forces progressistes i les forces que donen suport a aquest govern doncs, puguin fer una tasca conjunta per continuar millorant la vida de ciutadans.
Mm-hmm. Senyor Aranda, Tsunami Democràtic, el CDR, van ser terrorisme?
Mira, jo crec que, com he dit moltes vegades, aquest país ha patit molt, malauradament, un terrorisme molt important i crec que la ciutadania doncs, sap diferenciar el que és terrorisme i el que no.
Ho deia perquè així s'ha expressat el Partit Popular en diverses manifestacions que la dreta espanyola ha fet en contra d'aquesta llei. No sé com les han viscut des de les files socialistes.
Bueno, jo l'altre dia vaig dir, no? Jo mai vincularé el procés independentista amb terrorisme. Jo crec que no té res a veure i en aquest sentit és el que defenso.
Sigui com sigui, senyor Aranda, s'espera un debat encès per aquesta tarda?
Bueno, si entenem els precedents, doncs possiblement, doncs, però no només per això. A la Cambra Legislativa, malauradament, estem acostumats també a un estil molt bronco, no? Que diria en castellà, sobretot per part de les forces de dreta i ultradreta, estem sotmesos a continus insults, no? I degradacions, i bueno, potser avui també veurem una passa més en aquesta escalada, però bueno, jo espero que tot i així puguem tenir un debat prou serè i prou digna, que la ciutadania que ens vegi doncs vegi que els seus legisladors, els seus representants tenen un comportament adequat.
I nosaltres cal deixarem treballar perquè aquesta tarda sigui possible un debat com el que s'espera avui. Paco Aranda, diputat del PSC a Madrid i portaveu de Justícia al grup parlamentari socialista. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Operació Sandwich. Josep Oriol Martínez, professor d'activitat física i esport adaptat per persones amb discapacitat de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
20 minuts que passen de les 10 del matí i a aquesta hora, avui, de fet, ens volem submergir en un tema que pot resultar molt interessant i que té molta importància també més enllà de l'esport en si. Parlem de l'activitat física adaptada i de l'esport inclusiu. I és que l'activitat física adaptada és més que un simple exercici físic. És un catalitzador d'inclusió, empoderament i superació. Per això volem explorar i interessar-nos pels diferents aspectes d'aquest món, des de l'esport adaptat fins a les propostes de futur per un esport més inclusiu. Però quines particularitats té aquest tipus d'esport? Com l'enfoquen els professionals? Com ha evolucionat al llarg dels anys? I quin és el seu moment actual? Doncs avui tractarem de donar resposta a totes aquestes qüestions i alguna més. És per això que avui comptem aquí als nostres estudis de Ràdio Estel amb la presència del professor Josep Oriol Martínez. Ell és expert en activitat física i esport adaptat per persones amb discapacitat a la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Josep, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Joan, i moltes gràcies per haver-nos convidat. Al vostre
programa. Esta vez solo quiero ganar. Ganarle tiempo al tiempo. Voy a salir a caminar. Me pongo en movimiento. Nos gusta.
Va, per començar, Josep, perquè segur que tu ens ho expliques millor que jo, això seguríssim. En què consisteix exactament l'activitat física adaptada i, sobretot, com s'adapta a les diferents discapacitats?
Bueno, l'activitat física adaptada, que moltes vegades el seu nom sembla que sigui algo diferent a l'activitat física, per això li posem aquest adjectiu d'adaptada, és un error, perquè l'activitat física sempre és adaptada. Mm. És a dir, que quan fem activitat física amb nens petits, doncs l'adaptem per nens petits. Quan estem fent per persones de gent gran, amb gent gran, i quan fem persones d'èlit i de competició, ho fem. Per tant, quan ho fem amb persones amb discapacitat, hem d'adaptar-la a les seves característiques, tant per gènere, edat, i sobretot discapacitat.
Mm-hmm. Tot es pot? Tot esport pot ser inclusiu?
Tot l'esport pot ser inclusiu? És una bona pregunta. Jo penso que sí. El que a vegades no trobes la resposta o la solució fàcilment, però hauria de ser-ho. I, de fet, ho és. El que passa que a vegades hi ha coses que són molt més difícils d'implementar, però, de fet, tot esport podria ser inclusiu.
Si parlem de persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda, com contribueixen aquest tipus d'esports a la vida d'aquestes persones?
Bueno, està clar, sí, l'activitat física és un benefici per qualsevol persona. Quan les persones són persones amb discapacitat, aquest benefici es multiplica per molts factors i per exponencialment, ja no sols per la seva salut com a tal, sinó per la seva adaptació a la vida diària, per la seva millora de la inclusió social, de la seva capacitat de superar barreres físiques, sensorials, de tot tipus. Per tant, amb ells aquests beneficis són molt més exponencialment alts.
També té certa capacitat visibilitzadora, m'explico, perquè aquesta societat nostra està fent passes mica en mica per canviar certs aspectes, com a mínim, de mentalitat. Quin és l'impacte social que pot tenir la pràctica de l'esport adaptat a la societat? I a la societat em refereixo a tota la societat. Per això dic, com a mínim, la visibilització, això segur, entenc.
Sí, sí. A veure, ara ja estem parlant, potser, d'història i del segle XX, que ja és el segle passat, però Barcelona 92 va ser un exemple clarificador de tota aquesta situació. No fa gaires anys, van fer els 25 anys, i vam treure una mica les conclusions a més llarg plaç de tot el que havien estat Jocs Olímpics, Jocs Paralímpics, i els Jocs Paralímpics a la ciutadania de Barcelona van canviar tota la mentalitat i la visibilitat que donaven. Jo, que ja sóc una persona que em puc considerar ja gran, tinc 64 anys, jo què sé, quan jo era petit no es veien persones amb discapacitat pel carrer, estaven tancades a casa seva. Van haver molts fets socials que van intentar superar aquestes coses, moviments reivindicatius. però van ser els jocs que van treure, els jocs de Barcelona, els que van treure les persones amb discapacitat al carrer. Mm. Avui en dia tots anem passejant per Barcelona, per Catalunya, i veiem persones amb discapacitat a tot arreu. I això és un fet que ens ho ha portat precisament l'esport. Per lo que deies tu, que aquesta capacitat de visualització, quan és l'esport o l'activitat física, encara és més percebuda per la ciutadania.
Anem a fer una mica d'història, Josep, com ens deies. Perquè quan sorgeix aquest esport inclusiu adaptat?
Bueno, l'esport adaptat, verdaderament, comparat amb l'esport convencional, és modern. És una cosa bastant moderna. Data de la, després de la Segona Guerra Mundial. Encara que havien hagut iniciatives a la Primera Guerra Mundial, però va ser la Segona Guerra Mundial on la quantitat a nivell mundial de persones amb discapacitat s'havia multiplicat molt. La societat se'n va donar compte que moltes eren causes de la pròpia guerra, i això va fer que hi haguessin moviments que implementessin això. Moltes professions, la legislació, l'arquitectura, però sobretot la medicina i les ciències de la salut són les que va fer, i va ser amb el centre de Stoke Mandeville a la ciutat d'Aylesbury a Gran Bretanya, on el doctor Sir Ludwig Goodman, doctor Sir Ludwig Goodman, que moltes vegades el comparem com el Pierre de Coubertin de l'esport paralímpic, és el que es va donar compte, era neurocirurgià i rehabilitador, que l'activitat física era una eina rehabilitadora molt més efectiva que les eines típiques de fisioteràpia, mobilitzacions, treball cooperatiu, etc. I ella ho va implementar des de llavors. Només... A partir d'aquí va néixer l'esport.
Només cal veure el que ha significat a casa nostra l'Institut Goodman, no?
I tant. Jo, a més, vaig ser alumne intern, jo som metge, i vaig ser alumne intern de la Goodman, i hi ha coses d'activitat física que van començar dins de la institució.
Si parlem principalment de la importància d'aquesta formació que ara dèiem, no? En l'àmbit de l'activitat física adaptada per als professionals de l'esport i la salut, fins a quin punt és important?
Bueno, jo penso que potser em surt una mica del guió que directe, però estem revisant plans d'estudis ara, perquè a l'universitat necessitem, i ens estem donant compte de que l'activitat física adaptada és una cosa que hauria de ser quasi no una activitat, sinó una obligatorietat, perquè qualsevol persona del món de l'ensenyament, del món de l'activitat física o de la salut, es trobarà amb persones amb discapacitat en qualsevol dels àmbits, ja sigui els típics de l'esport, l'activitat física com a tal, el lleu, i serà l'educació, sobretot. Avui tenim una escola inclusiva, per tant, qualsevol professor d'educació física en una escola es pot trobar. I, per tant, creiem que cada vegada aquestes necessitats són molt reals i molt, molt creixents.
Ara que em parlava del sector docent, parlant de formació també, perquè és interessant mirar sempre la canalla i els adolescents, el nostre jovent, com es pot fomentar precisament aquesta inclusió de l'activitat física adaptada a l'entorn educatiu, i em refereixo tant des de l'ensenyament bàsic fins a la universitat, per exemple?
Bueno, està clar que una de les claus de fomentar la inclusió és amb la pròpia inclusió. És a dir, antigament les persones amb discapacitat a l'escola tenien una activitat física i a vegades inclús una activitat normativa específica per ells, fora dels companys. Avui en dia, per llei, i és molt correcte que sigui així, és obligatòria la inclusió en totes les activitats. Un nano que fa activitat física amb un company amb discapacitat, sigui la que sigui, tindrà una capacitat d'acceptació d'aquella situació en un futur molt més gran. I probablement, si amb el temps estarà en un esport de competició i té un company amb discapacitat a l'equip, doncs el trobarà el més normal. Per tant, nosaltres estem treballant molt perquè l'escola pot ser la clau d'aquesta nova visió inclusiva de l'esport. Tenint en compte, a més, que amb l'esport federat i amb l'esport competitiu, la nova llei de l'esport del 30 de desembre del 2022 marca que a Espanya s'hagi de fer una activitat física i un esport federat inclusiu. És a dir, que jo, que sóc esportista paralímpic, abans tenia que tindre la meva llicència per les federacions de discapacitats. I avui en dia jo era jugador de tenis taula, si vull jugar a tenis taula, sigui amputat com sóc o no, tinc que tindre la llicència per la Federació Catalana i Espanyola de Tenis Taula, que és lo lògic, perquè és el meu esport.
Tot això ho teníem una mica oblidat a les escoles, Josep?
Jo crec que no. Vaig a ser potser una mica crític. No sé si és el moment o...
Sí, tant.
Jo crec que no ha estat mai oblidat. Jo crec que, sobretot Catalunya, ha sigut sempre capdavantera i pionera en això. El que passa que la inclusió necessita recursos. I a vegades aquests recursos, pel motiu que sigui, aquí sí que no puc entrar perquè no sóc pas responsable de tot això, és el que manca. És a dir, una activitat física, una escola amb activitat física adaptada, a lo millor necessita professors de reforç. Sí. Necessita material adaptat, jo que sé, cadires de rodes o algun tipus d'estris, etc, que a vegades les escoles no arriben a tindre i això fa que no es pugui, d'alguna manera, desenvolupar tot aquest programa d'activitat física.
Com que sovint ens emmirallem en Europa o en el món, perquè hi ha països que a vegades fan les coses bé i de quina manera, hi ha algun país, Josep, que diguis aquest país és paradigma de com s'han de fer les coses amb esport inclusiu?
Per mi, jo he tingut la sort de que he viatjat per tot el món, perquè he estat metge en cap del Comitè Paralímpic Internacional molts anys. Jo, per mi, el mirall és Canadà.
Per què el Canadà?
Perquè Canadà té una cap... A veure, Canadà ja, de fet, és un país multiracial, multilingüista, i això el fa que la inclusió sigui una... basant més d'aquesta pluricapacitat que té de país. És a dir, allà sí que tot està pensat per tothom, amb les condicions que sigui. També és un país amb un bon nivell econòmic, amb un PIB important, i per tant ho pot desenvolupar, però per mi seria el que t'avanté. Però us haig de dir que a nivell, per exemple, d'urbanístic, Catalunya i la ciutat de Barcelona està considerada una de les més ben adaptades del món. I això ho diu, no ho diu l'Oriol Martínez, ho diu, per exemple, l'expresident del Comitè Paralímpic Internacional, que quan es va fer els 25 anys, anglès, vull dir, que és una persona que els anglesos sempre tenen aquella capacitat crítica, considera Barcelona urbanísticament una de les ciutats més ben adaptades. Torno a dir, tot va néixer dels Jocs de Barcelona. Probablement, si no haguessin hagut els Jocs, no estaríem a aquest nivell.
Dels Jocs cap aquí, com creus que s'està fomentant la participació de persones amb discapacitat en competicions esportives a Catalunya?
Bueno, aquesta és una lluita que va seguint el seu pas, el seu camí, però encara no hem arribat a les fites. És a dir, s'està intentant equiparar a l'esport paralímpic a l'esport olímpic. A l'esport olímpic té l'anomenat planado, que és el que dona suport als esportistes d'alt nivell, que sobretot que competeixen als Jocs Olímpics, i els Jocs Paralímpics tenen el plan ADOP, que seria la seva versió. Però, clar, la quantitat de les beques, els premis per medalles, encara no són els mateixos que els dels esportistes sense discapacitat, per dir alguna cosa.
Perquè s'estan desenvolupant noves disciplines dins de l'esport adaptat per abarcar un espectre molt més ampli de tot plegat?
Això és la realitat, i a vegades una mica una bogeria, perquè es vol adaptar tot. I jo, clar, a part de ser una persona...
És el que abans et preguntava, Josep, si tot esport pot ser inclusiu. Em deies que sí.
Sí, però s'ha de tindre uns criteris que el facin, per una banda, visible, i per una altra banda, segur. Les persones amb discapacitat, el que no podem fer és que la seva activitat física no li pugui ser beneficiosa, sinó que li pugui causar un perjudici. Jo, per exemple, com a metge, considero que l'esport d'èlit i l'esport professional, en alguns moments, els beneficis per a la salut es perden. No, podem parlar de dopatge, podem parlar de sobreesforços, això amb l'esport adaptat no ho podem consentir de cap de les maneres. Sí. Ha de ser una línia vermella, aquesta frase que es fa servir ara tant, que no es pot traspassar mai. Per tant, sí que es pot incloure tot, però tenint aquestes capacitats de seguretat, de beneficis, de respecte per la diversitat, etc. També a vegades, i jo que sóc en el fons una persona del col·lectiu de persones amb discapacitat, considero que tots no podem fer tot. La població general tampoc ho pot fer tot. O ho pot fer tot amb les mateixes característiques que oferia un esportista al nivell, per tant... Hem de marcar aquestes paus. Per tant, és tot inclusiu, però s'ha de dissenyar molt bé. I aquí sí que no podem tindre errades, perquè aquestes errades poden ser catastròfiques.
Deixa'm fer-te una mica una pregunta, una mica trampa, Josep. Perquè segurament, jo crec que és un món, si estic equivocat m'ho dius, Josep, però jo crec que és un món on existeixen moltes col·laboracions entre entitats per tal de fer possible aquest esport adaptat, donar-se suport entre si, etcètera, etcètera. Si tu em responguessis que això és cert, que hi ha moltíssima col·laboració entre entitats, la meva pregunta és, doncs, si les institucions hi fan prou i s'hi impliquen prou, perquè aleshores és que no.
És una pregunta trampa. A veure...
Jo he avisat.
Les institucions... Perdona, les associacions treballen bastant col·laborativament, però... totes tenen els seus objectius particulars. I això fa... A veure, jo he de ser molt respectuós amb la història i amb el món que he viscut en l'esport paralímpic. L'esport paralímpic en aquest país, a Espanya i Catalunya, no tindria el que té ara si no hagués sigut per la ONCE. I la ONCE és una organització de cecs i deficients visuals. Us podia haver deixat els físics, els paralítics cerebrals, els discapacitats intel·lectuals fora del seu. I ells han cregut que això ho tenien que fer. I això ha estat molt bo. Però això també ha fet que a vegades les pròpies institucions hagin dit, bueno, com està la ONCE, ja potser no tenim que hi portar-hi tant. Jo... he de ser molt, molt realista amb el que he viscut. Els Jocs de Barcelona es van fer al final perquè la ONCE va posar un terç del pressupost. Probablement, si la ONCE no haguessi posat, que estem parlant de 3.000 milions de pessetes, probablement no sé si s'haguessin arribat a fer o no s'haguessin fet amb el perfil i amb l'èxit que va ser Barcelona 92. Déu-n'hi-do. Les institucions crec que poden fer més... sempre. Per tant, aquesta seria... I les associacions fan bastant col·laborativament. Ara estem en un moment en què ens trobarem una situació que pot ser que necessiti una bona empenta, que és que ara, moltes vegades, per exemple, l'esport adaptat dependrà de les federacions esportives. Jo no sé si la federació... catalana de futbol o de bàsquet, ja no, apostaran pel bàsquet en cadira de rodes o pel futbol per paràlisi cerebral o per sexe amb les mateixes capacitats que ho tenen amb el futbol més visualitzat. Tenim l'exemple del futbol femení, que ja estem veient que no té els mateixos recursos. Per tant, una mica assustats estem en aquest moment. Però creiem que és el pas i que hem d'estar a la lluita per això. Però no serà una cosa molt fàcil.
Pel que fa a l'esport adaptat i inclusius, Josep, a dia d'avui encara és, hi ha certs tabús, hi ha cert estigma sobre això?
Home, mira, jo... vaig tindre la sort, perquè en aquesta vida he tingut molta sort, sobretot relacionada amb l'esport, treballar a Barcelona, ser metge, ser esportista... vaig tindre la sort que vaig fer una tesi doctoral de com adaptar o com protocolitzar que les persones amb discapacitat s'integressin a les federacions. I una de les coses que més ens preocupa serà, per exemple, la captació... d'aquests esportistes. Les federacions de discapacitats sí que sabien que a la ONCE trobarien persones amb deficiència visual i que a la Goodman trobarien persones amb cadires de rodes o persones... però la Federació de Futbol, la Federació de Natació s'aniran a la Goodman, s'aniran a la 11, s'aniran a Sant Joan de Déu a buscar nous discapacitats. I això és un tema que ens preocupa una mica.
Precisament, hi ha competició més enllà de les grans fites? Ho dic perquè a vegades, si parlem de l'esport inclusiu, sembla que parlem també i només en termes solidaris i no en termes esportius, que és el que hauríem de parlar més, no?
Jo crec que ara la gent comença a veure l'esport adaptat com un fet espectacular.
Perquè, perdona, Josep, et parlava de tabús i estigmes, i ara, conforme et deia aquesta pregunta, m'apareixia una altra paraula al cap que no t'he preguntat, però m'he molt de gust preguntar-te. Hi ha cert paternalisme amb l'esport adaptat?
Encara n'hi ha una mica, però cada vegada menys. Perquè, d'alguna manera, tothom s'està donant compte de que no és paternalisme el que necessita, sinó és que la pròpia societat necessita de l'esport.
Implicació, potser, no?
És implicació, i a més, exemple. A veure, moltes vegades parlem dels valors de l'activitat física i l'esport. L'esport adaptat i l'activitat física per a persones amb discapacitats enlluernen i posen amb llumetes de colors tots els valors de l'activitat física i de l'esport. Per tant, la pròpia societat ho necessita, crec jo.
Sí, parlant de l'esport inclusiu, que és el que estem parlant tota l'estona amb Josep Oriol Martínez, professor d'activitat física i esport adaptat per persones amb discapacitat de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, també ve molt de gust preguntar-li quins considera que són els principals reptes que encara s'han de superar precisament en l'evolució d'aquest tipus d'esport.
Bueno, ho acabem de dir. Primera, el conscienciar als nens i a la joventut, que això jo crec que hi anem pel bon camí. Després, a conscienciar a tots els partners, a tots els implicants en la pràctica esportiva, des de clubs, instal·lacions esportives, entrenadors, monitors, etc. I després, per últim, a les institucions, que se'n donin compte de que això ja no és un fenomen social, sinó que és un fenomen, com deia abans, fonamental pel desenvolupament de la pròpia societat. Jo crec que la inclusió és tan àmplia que aquí parlem de la inclusió de les persones amb discapacitat, però la inclusió va pels nouvinguts, va per el gènere, per tant, són coses que hem de, d'alguna manera, desenvolupar amb la vista molt oberta i amb una mirada molt àmplia.
Josep, probablement ens estiguin escoltant persones que encara no s'han aventurat a practicar aquest esport, i en aquest sentit, quin consells els donaries a aquells que volen iniciar-se però que tenen molts dubtes de com fer-ho?
Bueno, primer de tot, si volen, primer demanar uns consells als professionals de la salut que els porten per veure quin tipus d'activitat física deverien desenvolupar. No tothom pot fer tots els mateixos nivells. Hi ha gent que millor pot fer exercici físic adaptat, hi ha gent que pot fer activitat física adaptada ja més complexa, i hi ha gent que pot passar a l'esport de competició, però no tothom, això per una banda. I després intentar posar-se en contacte amb alguna institució, serveis socials o relacionades amb les persones amb discapacitat que els hi pugui mostrar el ventall de possibles activitats que pugui fer. Aquest és un dels problemes que ens hem trobat més sovint, que jo, que a vegades també treballo amb l'administració per fer programes, per fer estructures, el problema que tenim més gran és com fer-li arribar aquesta informació a les persones amb discapacitat, en aquest cas. I és el que més ens costa. Et poso un exemple, i no tinc cap... perquè l'Ajuntament de Barcelona té un programa, a l'IBE, que és l'Institut Barcelona Esports, que es diu Esport per a tothom, esport inclusiu, on totes les instal·lacions que depenen de l'Ajuntament tenen que tindre una capacitat d'adaptació a nous socis o nous usuaris amb discapacitat en tots els sentits, i si no ho tenen, a l'Ajuntament, a través de l'àrea, els hi dona aquesta... això. Però això la gent no ho sap. I llavors penso, bueno, jo en cadira de rodes no aniré a la instal·lació del meu barri perquè em fa por, però sí que estan preparades.
Josep Oriol Martínez, que dèiem abans, és professor d'activitat física i esport adaptat per persones amb discapacitat de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Sí que et volia preguntar alguna cosa, perquè jo no coneixia algunes dades que ara ens has donat i m'estava quedant frapat. Tu has practicat esport inclusiu?
Sí. Quin? Però jo he fet esport inclusiu a la inversa.
Jo sóc... Això m'ho has d'explicar, eh?
Sí, però això és curiós per veure com ha sigut l'evolució, no meva, sinó una mica de l'esport. Jo sóc amputat, vaig tenir un accident als 13 anys, era ja esportista, no cal explicar, no era de l'esport que vaig fer després, i vaig voler seguir fent esport, perquè a més a casa meva l'activitat física i l'esport estava molt ben representada i molt... I, bueno, vaig pensar, bueno, el tenis de taula amb una pròtesi el puc fer. I vaig apuntar-me a una escola d'iniciació de tenis de taula, no de persones amb discapacitat. I m'ho vaig començar a fer relativament ben bé i vaig acabar jugant durant molts anys amb equips sense persones amb discapacitat i vaig quedar amb un campionat d'Espanya juvenil a l'11è, vaig jugar a primera divisió, que no era la més grossa, que havia divisió d'honor, però tenia un bon nivell. El segon dia em vaig trobar amb un entrenador, que era una persona que havia tingut seqüeles de polio, que era esportista d'alt nivell de tenis de taula absolut, i em va dir, escolta'm, hi ha un esport adaptat. I llavors em vaig enterar, i llavors em vaig començar a competir amb l'esport per persones amb discapacitat, però jo vaig estar molts anys competint, inclusiu, que llavors ni s'entenia ni...
M'has portat tu la inclusivitat a l'esport normal.
Sí, una mica, i és una història que, a més, amb el tennis de taula no ha passat sols amb mi. Tinc altres companys que han tingut problemes, a millor, sobretot de braç o això, que han jugat amb equips sense discapacitat durant molts anys, hasta que algú els ha dit, oye, que hay los paralímpicos.
Ens deies, Josep, que havies estat metge del Comitè Paralímpic Internacional.
Sí, durant 8 anys.
8 anys.
Però, a part d'això, vaig estar 20 anys com a metge en cap de la Federació d'Amputats i de Cadires de Rodes, que era la que la seu estava encara, o està, a Stockman de Ville, que és on va néixer l'esport.
Què va significar allò per tu?
Bueno, a veure, pots entendre que sent metge, sent persona vinculada a l'esport adaptat i sent esportista, per mi va ser arribar a lo més a dalt que crec que podia arribar. Potser també hauria pogut arribar a ser president del Comitè Paralímpic Internacional, però tampoc m'ho vaig plantejar mai.
I estaves implicat en el 92?
Jo vaig ser el metge en cap dels Jocs de Barcelona 92. Va ser el que vam desenvolupar, no sol jo, sinó l'equip de professionals que hi érem implicats, amb el nou sistema de classificacions que avui en dia s'està utilitzant. O sigui, l'estructura organitzativa i de racionalitat mèdica de l'esport adaptat d'avui en dia va néixer a Barcelona 92. És a dir, que amb l'esport adaptat no es pot competir tots contra tots, sinó ha de competir les persones que tinguin graus de discapacitats semblants. Jo, sent amputat d'una cama, no puc fer atletisme contra un que li falta un braç, perquè seria absurd. Clar. Per tant, s'han d'establir uns criteris i unes classificacions. Que això el fa un esport molt més just que a vegades a l'Olímpic. Si tu ets una persona que t'agrada el bàsquet però fas 1,60 m i no vius als Estats Units i estàs en una universitat, probablement no jugaràs a la NBA mai. I en canvi amb els paralímpics sempre tens una oportunitat, perquè sempre hi ha un lloc per on te pots estar ubicat per la teua capacitat.
Recordaràs que fa poc s'ha fet anys de la Barcelona 92, s'han fet molts homenatges. Ha quedat clar l'homenatge també el que van significar els Paralímpics 92?
Per mi no. Ho sento molt dir-ho, però és la meva sensació. A l'Ajuntament, al cap de 25 anys, se'n van recordar molt dels Jocs Olímpics, però no tant dels Paralímpics. Sort que hi ha hagut algunes persones a l'Ajuntament que sí que ho han significat, però des de l'estructura de l'esport paralímpic internacional, Barcelona és la gran fita, o sigui, és on comença tot el que esport fa ara amb l'era moderna, però per l'Ajuntament no va haver aquesta... No va haver amb els 25 anys, eh? Va passar bastant desapercebut.
Josep, per últim, deixa'm preguntar-te què sents o què penses, segur que te'n recordes d'aquest cas, del cas de la selecció espanyola de bàsquet paralímpica. on em sembla que hi havia una persona.
Dues.
Que era... Dues? Dues persones que eren paralímpiques.
Jo vaig tindre la mala sort, entre cometes, era el metge en cap de l'equip paralímpic espanyol a Sydney 2000.
Uau.
On va passar això?
On va passar? I com ho vas viure, tot allò?
Jo ho vaig viure malament, primera, perquè ens van ficar un gol al Comitè Paralímpic Espanyol, a mi com a metge me'n van ficar un altre, perquè jo ni ho sabia, perquè aquestes esportistes estaven controlats directament per la Federació d'Esports per Discapacitats Intel·lectuals i no passaven per les meves mans, però jo, quan els vaig veure jugar, vaig dir, hòstia, perdoneu, però que aquests nois juguen que semblen normals. I la veritat és que era això. Sí que és curiós que les notícies dolentes o negatives són les que més repercussió tenen. Jo, en aquells moments, a part de ser metge en cap del Comitè Paralímpic Espanyol a Sydney, era membre de l'assemblea del Comitè Paralímpic i vam tindre que expulsar a tots els directius de l'Organització de Discapacitats Intel·lectuals. El dia que van sortir d'aquella reunió al Consejo Superior de Deportes, estaven totes les televisions, ràdios de Madrid, tota allà posant-se els micròfons, què passau, explíquelo.
La pregunta és, ho han tornat a estar?
Tornen a estar ja membres, ja, això ja s'ha perdut.
No, deia els mitjans.
No, ara no hi ha ningú. Sortim de les reunions i no hi ha ningú. Vull dir que això és el que diem. Un exemple molt curiós. S'han escrit centenars de pàgines dels èxits de l'atleta Pistorius de Sud-àfrica, que és el doble amputat que va arribar a competir amb les persones sense discapacitat. Centenars de pàgines amb diaris esportius, però milers de pàgines amb la resta de diaris de la malaurada situació de que va, presumptament, jo crec que ja està condemnat, va matar la seva parella i ara no fa gaire sortit de la presó. Però això s'han escrit molt més. Uh-huh. És trist que lo dolent sempre guanyi a lo positiu.
Josep, els grans clubs de casa nostra, el Barça, el Girona, l'Espanyol, estan fent els deures en tota aquesta matèria de l'esport inclusiu?
Jo crec que no l'estan fent i la podrien fer molt bé. No parlem del Barça, que ara està en una situació que... Però ells poden ser... Mira, per exemple, un dels esports més famosos i que, haig de dir, que Televisió Espanyola, a Teledeporte, fa la Lliga Nacional de Bàsquet en Cadira de Rodes i ofereix 4 partits per setmana, cosa que em sembla extraordinària.
Extraordinària vol dir això no passa mai.
No sols passar mai, però inclús a altres països també diuen, ostres, que a Espanya ho estan fent. També la Lliga de Bàsquet Espanyola potser és la més important d'arreu del món. Però el que dèiem, els equips com el Barça, la Penya, tenien equips de bàsquet en cadira de rodes i els han anat deixant de donar l'esponsorització. Clar, una cosa és que els ajudin i l'altra que a l'equip del Barça o l'equip de la Penya, el Joventut tinguin el seu equip en cadira de rodes.
Va per rematar-ho tot plegat. Josep, tens davant un micròfon. Sí que m'agradaria que donessis un missatge per remarcar la importància de l'activitat física adaptada i l'esport inclusiu.
Jo crec que és un benefici no per les persones amb discapacitat, sinó per la societat en general, amb tots els seus estaments. I, per tant, hem de, d'alguna manera, desenvolupar sistemes, ajuts i coses que el facin visible perquè tots, d'alguna manera, junts, i per això la paraula inclusiu, puguem desenvolupar aquest esport amb les maneres característiques i portar-lo a algú que ho faci una cosa que a vegades és una paraula que s'ha perdut una mica perquè la inclusió, la d'allò, que és la normalització. És a dir, que siguem el més normals possibles.
Doncs, Josep, a qui ens hi trobaràs? A Ràdio Estel, que també serà casa teva. Josep Oriol Martínez, professor d'activitat física i esport adaptat per persones amb discapacitat de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Un plaer escoltar-te, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Joan, a vosaltres.
No us gusten les calles, no us gusta la ciutat, no us gusta com us suena, no us gusta el rock and roll, no us gusta todo lo que venga, porque este es el momento. campeones. Nos gusta el silencio, nos gusta olvidar, nos gusta que te acerques. Nos gusta tu canción, nos gusta mucho que la cantes, porque este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este. Siempre fuimos campeones, campeones de la calle, de la hora y del talento. Bien lo sabes tú, no hay tiempo para otro intento. Porque aquí no hay reglamento, en este extraño baloncesto nos jugamos la vida, el instante, nos jugamos el momento.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minut i mig i arribem a les 11 del matí. Que sapigueu que a partir de les 11 ens visitarà el filòsof Leo Espluga, amb qui encetarem un nou tema filosòfic per parlar sobre actualitat. Al cap i a la fi sempre acabem parlant d'actualitat amb el Leo. A 11:45, entrevista cultural en aquest programa. Cita Cegues és el nou espectacle de dansa de la ballarina i coreògrafa estimadíssima casa nostra Sol Picó, que estarà a l'Espai Texas de Barcelona els dies 31 de gener i 1 de febrer. No us la podeu perdre, perquè de veritat que és una passada. Doncs bé, en parlarem amb ella, amb Sol Picó, ballarina i coreògrafa, des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Estel. A les 12, parada solidària, parlarem de què són i com s'impliquen els bombers solidaris amb el seu coordinador, Àlex Montón. I a 12:45, Jacinto Valverde obrirà una nova consulta de Viure en Salut. Tot això passarà en aquest programa, però a partir de les 11. De moment, però, butlletí informatiu. Ens l'expliquen, com sempre, Pau Massip i Pol Corredoira, i nosaltres de seguida tornem amb més continguts aquí a La Caravana. Fins ara!